I en Jordi, que avui el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé,
ei, me sents bé?
Jo te sento perfectament, no sé si...
Va, doncs jo també.
Perfecte.
També, te sento perfectament. Sí, l'altre dia amb l'Abel van tenir problemes amb el telèfon, i avui sembla, te sento molt bé, i si a mi també me sentiu bé...
Correcte, correcte. Jordi, has sentit doncs, en Lluís Llach de fons, mentre suposo t'esperava, perquè avui en Víctor Alexandre parlava de la col·laboració que ha fet el cantant de Verges, en Lluís Llach, amb el món del cinema, parlant, entre altres, de la pel·lícula Borrasca, i ara acabant amb aquesta d'en Salvador Puig Antic.
Bé, sí, ha col·laborat amb diverses bandes sonores. Tenia més el cable de Puig Antic que l'anterior, sincerament. No. I, bueno, sempre una... com te diria jo, el sentit de la seva participació també anava molt amb la idea i el sentit, valgui la redundància, de la pel·lícula, no? Si recordem, doncs, la pel·lícula Puig Antic, bé, és una pel·lícula bastant explícita del que va passar amb aquell fet tràgic.
Exacte. I després aquesta pel·lícula, aquesta La Borrasca, que penso que va ser una de les primeres que va fer, que aquesta es va rodar quasi la major part de la pel·lícula als exteriors, aquí a Torroella de Montgrí. Una pel·lícula que, bueno, ha passat molt desapercebuda.
És veritat, és veritat. Ostres, però això...
Sí.
Bueno, en Jordi Piqué sempre...
Sí, en parla.
Em parla d'aquesta pel·lícula. Sí, sí, és veritat. Me sembla que inclús, no sé si sortien alumnes del seu... De la seva classe.
Sí. Ell estava de professor a Torroella de Montgrí i els seus alumnes sortien d'extra amb unes escenes d'escola.
Mira, fa tant que ara no la relacionava amb aquesta pel·lícula. M'has dit el títol i jo m'he quedat igual. I tens raó.
Sí. I també hi sortien els Pescadors de l'Escala, que hi participàvem en algunes escenes allà en una platja, que ells interpretaven algun tema, que per cert els havia traduït al català en Lluís Llach, de cançons en castellà. Molt bé, doncs això era el tema que es tractava en Lluís Llach, diguem, a la seva participació en el món del cinema. Jordi, abans de passar res a parlar de les estrenes de cinema, aquest cap de setmana a la tarda... en el programa que es fa a la tarda, un teu molt bon amic, com és Josep Bellapart, de Torroella de Montgrí, doncs parlaven, entre altres coses, del tancament...
Efectivament, sí senyor, sí. Parlaven dels cinemes de poble.
Sí, dels cinemes de poble i doncs, del tancament del cine, els últims, que són aquí de Palamós, el cinema Arinco.
Exacte, la sorpresa d'aquesta setmana, el tancament del cinema Arinco de Palamós, que això sí que també és un bon cop. Perquè, caram, Palamós tenia l'Arinco, que era una sola sala, la va obrir el Keaton, que eren ja unes multisales, després va reconvertir l'Arinco en multisales. Bé, tenia una tradició i una solera que no és de 4 dies, eh? Vull dir que el cinema de Palamós tenia...
Sí.
Les coses... I el que és greu és que deuen haver hagut de fer tota la inversió per aquests últims temps, continuar tirant amb el digital, i ara es troben abocats que han fet una inversió i no els ha servit per res. Com va passar anys enrere amb molts de cinemes de poble, que varen fer una inversió per reconvertir el so d'analògic també a l'àser digital, i llavors també quan va venir la reconversió de la imatge digital també van haver de tancar quan havien fet la inversió amb el so, que tampoc era barata. Se creu perquè l'evolució de la tecnologia va tan de pressa que tu penses que fas una inversió que te pot durar i resulta que en 4 dies vas llençar els calés. Se creu, però és així.
Sí, i una població com Palamós, que dius, ostres, també que s'hagin de tancar cines a Palamós. Clar, de fet, també es diu que, bueno, pot ser la proximitat de Platja d'Aro i pot fer-hi alguna cosa i té a veure alguna cosa. No ho sé si va per aquí les coses.
Sí, això ja ho ha estat... Mira, això ja fa molts anys que ho ha estat patint Palafrugell, que tenia la proximitat de Palamós i no podia arrencar res d'aquest tipus d'iniciativa. Afortunadament ara tenen el Teatre Municipal
i fent
pel·lícules així, bueno, en la línia de Torroella, doncs, bueno, mira, es van mantenint. En canvi, Palamós feien pel·lícules d'estrena, però al final, la política empresarial del propietari doncs el deu haver portat a aquesta decisió.
També, per altra banda, no sabrem si tornarà doncs, a haver-hi cinema a dintre Figueres, perquè es veu que hi ha una empresa que s'ha interessat per el que era Las Vegas, doncs per tornar-ho tirar endavant, però no sé si allà irà a cine o no irà a cine, que ara no s'ha acabat d'especificar això.
Exacte, aviam, suposo que ara la tendència és que puguin tenir l'equip de projecció, però també orientar-ho a una diversificació cultural, que és la millor manera de poder, aviam, per exemple, el parc, el van tancar com a cinema,
sí.
I ara tenen una sala doncs, que fan concerts, que fan representacions. Sí. El Teatre Jardí també té equip de projecció, però bueno, ja és un teatre que també es dedica a altres activitats. Si volen reconvertir Las Vegas, bueno, primer que la inversió ja déu-n'hi-do, perquè amb el temps que fa que és tancat i tot l'equipament s'ha de posar nou, però esclar, suposo que també aprofitaran la sala per fer-hi diversificació. Això és el que seria ideal.
Veurem doncs, si...
Veurem, estarem pendents.
Vull dir que si volguessin fer cine, ara havent tancat els de Palamós, no els costaria res adquirir aquestes màquines, que, esclar, suposo que la gent de Palamós els interessarà treure'ls del cim i vendre'ls.
Sí, però estem per... la màquina és el projector, sí, però tot l'altre, la instal·lació del so, la instal·lació de butaques que s'haurien de canviar, tot això s'ha de fer nou.
Exacte.
Que han de fer és bastant quantiosa, però bé, suposo que els que s'interessin ja ho tindran en compte.
Esperem que sí. Jordi, 10 minuts per arribar al punt de la una. Anem a saber quines són les estrenes d'aquesta setmana. Vinga.
Molt bé, doncs, bueno, aquesta setmana arriba una d'aquelles que jo t'he dit de vegades que està cridada a ser, doncs, bé, suposo que la número 1 de la taquilla, fins que n'arribi una altra que la faci fora, amb el sentit de que també sigui del mateix nivell, no? Però en aquest cas, jo em sembla que podríem parlar, per començar, de l'Isla de la Justícia. Ai, perdona, la Liga de la Justícia. M'he barrejat amb un altre títol que també hi és, que és l'Illa dels Monstres. Però bueno, comencem per la Liga de la Justícia, que és els superherois de DC Comics s'han unit, han fet una pel·lícula, i és per fer la competència als Vengadors de Marvel. O sigui, Marvel i DC Comics són els dos majors, les dues empreses més grans del món del còmic, cada una amb els seus superherois, i els Vengadors de Marvel han sigut els que primer varen ajuntar-se amb una sèrie de pel·lícules ja que s'han fet. I a part, cada un té la seva pròpia franquícia individual. Doncs bé, ara els de DC Comics han fet el mateix amb els seus superherois, amb Batman, Superman, la mujer Wonder Woman, tots aquests ara s'ajunten doncs, amb aquesta pel·lícula, una pel·lícula que enllaça amb el que vam veure en Batman contra Superman, i que doncs, allà Superman va sacrificar per un bé superior. Doncs bé, després d'aquest fet, Batman, el milionari Bruce Wayne, doncs s'ha de replantejar de quina manera doncs, encarar la lluita contra el mal. I crea la Lliga de la Justícia doncs, reclutant a tota una sèrie de superherois que formen part de DC. Per això han fet servir un director, es diu Zack Snyder, un director molt especialista en aquest gènere de cinema, que ja ha fet algunes de les pel·lícules protagonitzades per algun d'aquests superherois, i bé, en el repartiment doncs, hi trobem tota una sèrie d'actors que ja els coneixem perquè interpreten per la seva banda el superheroi individual, i que aquí doncs s'afegeixen, per exemple, tenim a Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa i Cillian Hinds. Tots aquests són superherois que individualment tenen la seva franquícia, però que ara aquí ja fan la primera entrega de la Liga de la Justícia. Si els hi va bé, doncs serà com els Vengadors, que aniran fent. Bé, aquesta és l'estrena, diríem, estel·lar de la setmana, estel·lar a nivell comercial, però també n'hi ha d'altres que els haurem de algunes els haurem de buscar, allò que sempre hem dit, no?
Sí.
Que com hi ha tantes estrenes que no hi ha mai prou pantalles. Bueno, tenim dues pel·lícules amb escriptor de protagonista. Una francesa i una espanyola. La francesa es diu Con los brazos abiertos, és una comèdia sobre un escriptor que està de promoció del seu llibre que es diu precisament Brazos Abiertos i que parla de que com què es pot fer per acollir a casa en algú, amb alguna persona amb pocs recursos. Però mentre està fent la presentació del llibre a la tele, resulta que el presentador de la tele li llença un repte. I aplica't tu mateix la pròpia medicina i acull a casa teva el que prediques en el llibre, no? D'aquí se'n desenvolupen una sèrie de situacions provoquen doncs, la gràcia més d'una vegada. L'equip de la pel·lícula és el de la pel·lícula que tots recordareu, Dios mío, que te hemos hecho, una pel·lícula molt, molt divertida, sobre aquells pares que tenien les filles que cada un es anava casant amb un de més allunyat de les seves creences. I l'altra pel·lícula amb escriptor és espanyola i es diu El autor, protagonitzada per un actor que ara està de moda, que és en Javier Gutiérrez, i acompanyat de la Maria León i l'Antonio de la Torre. I aquí això és un drama de suspens sobre un escriptor que no té talent, però que té la desgràcia que la seva dona sí que en té, i això doncs provoca una ruptura. Però ell, en la soledat, després se'ls empesca per intentar escriure una novel·la sobre els veïns, però per escriure-la no dubtarà en manipular-los fins a extrems insospitats. Aquesta pel·lícula, doncs, molt bé, també té bona pinta i també és una d'aquelles que... Aquesta sí que la podrem trobar. Bueno, aquestes dues les podem trobar a les pantalles. Llavors, continuem amb una producció japonesa que està dirigida per la Naomi Kawase, que és la directora d'una pasteleria en Tòquio, i que ens parla de la relació entre un home i una dona en el món de la discapacitat visual. La dona és una especialista en guions per pel·lícules per invidents i ell és un fotògraf que té una malaltia que fa que vagi perdent la vista a poc a poc. Bé, és un drama, però d'aquests japonès amb la qualitat típica d'aquestes produccions. La Illa dels Monstres és una pel·lícula de dibuixos que arriba en català. És una producció mexicana que ens torna a portar al món dels morts i dels monstres de Halloween, que ja sabem que és un costum molt important en aquell país. També ens arriba aquesta setmana una de les grans triomfadores del Festival de Sitges, Júpiter's Moon. El seu protagonista és un adolescent que, quan intenta creuar la frontera, doncs és detingut, i en el camp de refugiats a Orlin Intern doncs descobreix que té la capacitat de levitar. Un dels metges del camp doncs, vol aprofitar-se d'aquesta situació i li proposa que l'ajudarà a escapar-se. Acció. Acció també la tenim en Medidas Extremas. Medidas Extremas és una pel·lícula dirigida per l'islandès Baltasar Kormákur, que el recordem perquè té títols que han tingut molt d'èxit a la taquilla, com Everest o Contraband. I anys enrere es va estrenar una pel·lícula que es deia Venjança, protagonitzada per Liam Neeson. Doncs bé, el seu director diu que aquesta pel·lícula és una versió realista del que passava en allà. O sigui, un pare que vol protegir la seva filla de l'entorn perjudicial on està ficada. I, doncs bé, a mesura que va avançant en l'acció, se'n va donant compte de que els problemes poden sortir del lloc on tu menys ho esperes. Una raó per vivir és una pel·lícula que està dirigida per un actor que es diu Andy Serkis. Aquest actor és el que normalment veiem el seu nom, però no li veiem mai la cara. Doncs aquest senyor era el que interpretava el Gollum del Senyor dels Anells i el César del planeta de les Símies. Per tant, ara aquí fa de director i es parla de la història real d'un jove que, atractiu, doncs, aventurer i brillant en tot gairebé, doncs que pateix a través de la polio, queda paralitzat i, bé, juntament amb la seva dona no es rendirà davant de la malaltia i el que decideix és que farà tot el possible perquè, ja que ell no pot transformar la seva vida, doncs ajudar a transformar la vida d'altres. I ja està aquí les estrenes.
Molt bé, doncs això és tot el que podem trobar, algunes d'aquestes, com sempre diguem, no totes, en els cinemes, però també ens agrada, Jordi, parlar de cinema de proximitat, cinema Montgrí. Ah, què hi podem anar a veure?
El cinema d'en Jordi Vallapart.
Exacte, sí senyor.
Mai més ben dit. Bueno, d'en Jordi Vallapart, aprofito ara per dir que ha estat aquí aquesta setmana. Aquesta setmana a Torroella podrà veure la Lego Ninjago pel·lícula, que és la tercera entrega de la franquícia que es basa en aquest popular joc de construcció Lego, i ara doncs els personatges són aquests adolescents que tenen habilitats ninjas per lluitar contra els malfactors. I la pel·lícula sèrie, la pel·lícula per gent gran, la pel·lícula que complementa la programació, és La Cordillera, una producció argentina protagonitzada per Ricardo Darín, i que interpreta el president de l'Argentina, que acudeix a una cimera de primers ministres a la cordillera a Xile, i allà doncs rebrà una notícia que de les decisions que prengui li poden complicar molt la vida, tant privada com pública. I bé, i aquí tenim ja el local donant de si la col·laboració d'avui.
Molt bé, doncs, Jordi, avui per via telefònica, esperem ja la setmana que ve que te puguem tenir ja aquí a l'estudi. Doncs, res més, ja saben els nostres oients, avui a les 8 en podran saber més sobre les estrenes i més coses que ens explicaran des del programa de cine, i demà a les 4 en repetició. Jordi, bona setmana i fins divendres que ve.
Molt bé, doncs bon cap de setmana i això, fins divendres que ve aquí a l'Aigüera.
Adéu-siau, Jordi.
Adéu.
Avui en Jordi en via telefònica ens ha explicat les estrenes de la setmana i també hem parlat temes relacionats amb el món del cinema, aquests cinemes de poble que tanquen, i també fent referència al que parlava en Víctor Alessandre de la col·laboració de Lluís Llach amb el món del cinema. Molt bé, ho deixem aquí, us recordem que ara vindrà l'informatiu amb l'Abel Font, després el Zona Mixta, els esports amb l'Ivan Garcia, i també us recomanem que ens acompanyeu el cap de setmana amb els programes de producció pròpia, els programes musicals i informatius, i també, com no, els que ens porten des de la xarxa de comunicació local. Res més. Que tingueu un molt bon cap de setmana i dilluns hi tornem. Adéu-siau.